Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dijous 4 de desembre, a les 8 del matí, moment per explicar-vos totes les notícies més destacades del dia d'avui, ara mateix amb unes temperatures de 6 graus en el cas de Palamós, a Palafrugell en són 5 i a Calonge 4,6 segons els registres que ens arriben en aquests moments. Tot plegat avui, en un dijous, que abans de repassar els titulars també us avancem que parlem amb el restaurant Bòtic de Corçà, que ha revalidat les seves dues estrelles Michelin en l'edició del 2026 de la Guia Gastronòmica. Parlem amb Albert Strackinger, que ens explicarà, doncs, com a cap de cuina i propietari, com han viscut, no?, aquesta notícia, i també, com que és dijous, a la part final del programa, parlarem també de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat. Tot això, doncs, en aquest dia que anem a explicar-vos, anem a ampliar els titulars, com sempre, amb la Maria Alsina. Molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Que ens has d'explicar que l'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 4 anys de presó per fer tocaments a una nena de 12 anys, tot plegat mentre li feia una radiografia en un centre mèdic de Sant Feliu de Guíxols.
Al judici han reproduït la declaració de la víctima com a prova preconstituïda. La menor explica que va anar a fer-se una radiografia bucal, però que un cop estava sola dins la sala i sense la presència de la seva mare, el tècnic li va baixar els pantalons i la roba interior i li va tocar la panxa. L'acusat ho nega i alega que d'entrada li va dir que tragués la roba perquè es va confondre de tipus de radiografia, però que de seguida es va adonar de l'error.
I Joan Coll, també, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè ens has d'explicar que instal·len noves boies oceanogràfiques per reforçar el control de l'àmbit marí als parcs naturals de l'Empordà.
Les boies recullen dades ambientals clau i incorporen sensors pioners. Al mar s'hi afegiran boies perimetrals per reforçar la gestió i la seguretat, i el projecte inclou accions de restauració d'hàbitats marins.
I Carles Motes es tornarà a presentar com a cap de llista de Tots per Sant Feliu a les eleccions del 2027.
Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols ha detallat també els principals projectes que es volen desenvolupar a la ciutat amb l'aprovació dels pressupostos per al 2026.
I el Cap Roig Festival ha destinat més de 55.000 euros a 5 entitats socials del Baix Empordà i Girona gràcies a la recaptació solidària de la 25a edició. Els fons es reparteixen entre el Centre Tramuntana, l'Associació Pots, l'Hospital Doctor Josep Trobeta, la Fundació Bimbar i la Fundació Arcadi Armenguer Barceló, que impulsaran projectes inclusius, sanitaris i de recerca. Les 8 i pràcticament 3 minuts, la Fira Indilletres encara la seva 8a edició a la Bisbal d'Empordà, amb rècord de participació d'editorials i llibreries.
Com és habitual, la Fira no es limita només a les parades de llibres. Aquest any la programació inclou debats sobre literatura i cultura catalana, presentacions de llibres i espectacles infantils durant el cap de setmana de 6 i 7 de desembre.
I Sílvia Pérez Cruz celebra 30 anys de carrera amb un nou disc i un doble concert al Festival Estrenes.
La cantant de Palafrugell presentarà un nou disc que celebra 30 anys de carrera. Les entrades es vendran aquest dijous en un festival que reuneix artistes destacats. Part de la recaptació ajudarà la unitat de cures intensives de l'Hospital Josep Trueta de Girona.
I l'Espai Ter presenta una 20a d'espectacles per al primer semestre amb grans noms del teatre i la música, Maria.
La temporada s'obre amb la brama del Cérvol de la Calòrica. El teatre compta amb Sergi López, Roger Coma i Maria Molins. La música inclou Martirio i Quimi Portet i l'equipament presenta nous abonaments T7 i T10 per incentivar el consum cultural.
I els pressupostos participatius 2025 de Palafrugell han comptat amb una inversió total de 310.000 euros i ja s'han acabat les accions. S'han renovat 5 parcs infantils amb elements inclusius, repintat i senyalitzat passos de vianants, modernitzat la biblioteca i desplegat programes socials per a gent gran i salut mental juvenil. La nova edició del procés començarà ja a principis del 2026 i en aquest cas amb 360.000 euros dins d'aquestes possibles inversions o serveis. Però també us hem d'explicar més titulars aquí al Supermercat matí. Ara són les 8 i 4 minuts. En aquest cas, la Capella del Carme de Palamós presenta una gran mostra d'art digital dedicada a l'artista local Jordi Iglesias.
L'exposició inclou dissenys projectats a fires internacionals, peces creades amb tecnologia digital i jocs interactius. El programa, a més, incorpora visites guiades i activitats pedagògiques.
Imo Mar rep el premi Alimentem el Món per la seva aposta per la sostenibilitat a l'Empordà.
El jurat destaca la sostenibilitat i la innovació del projecte. L'empresa transforma la poma de l'Empordà en productes locals i manté un model d'economia circular. De fet, MoMA treballa en plantacions pròpies i és un referent del sector agroalimentari gironí.
I ara és moment d'explicar-vos què és el que passa més enllà del Baix Empordà. I comencem a Catalunya, on el Ministeri d'Agricultura ja va advertir el 2024 que la superpoblació de porcs senglars situava Catalunya com la comunitat amb més en risc d'introducció de la pesta porcina africana. L'informe estatal assenyalava especialment els voltants de l'autopista AP7, amb punts crítics a la Jonquera, Maçanet de la Selva, el Montseny i Vilafranca. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, explica que aquest estudi va permetre intensificar el control a Collserola i reduir un 70% les incidències. Ara, després de detectar-se el primer cas a Cerdanyola del Vallès, tots els esforços se centren a evitar que el virus arribi a les granges de porcí. El govern preveu captures en un radi de 20 quilòmetres al voltant del focus. I encara a Catalunya, el sector pesquer alerta de la poca disponibilitat de dies per sortir a pescar i de l'impacte sobre la campanya de la gamba de la Costa Brava. L'anticipació de la compra per part de peixaters i consumidors ha fet pujar els preus molt abans del que és habitual. La gamba mitjana per congelar s'ha pagat a 80 o 85 euros al quilo, 20 euros més que l'any passat. I la gamba gran ha arribat als 200 euros a la llotja. L'ampliació de 13 dies addicionals de pesca fins a finals d'any ha donat un respir, però el sector recorda que la seva continuïtat depèn de poder sortir més dies al mar. I passem a la política espanyola, perquè el Congrés dels Diputats publicarà a partir d'ara en valencià tots els textos legislatius un cop aprovats definitivament. Fins ara només es traduïen al català. El canvi s'ha formalitzat amb un conveni signat per la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó. L'acord preveu que l'acadèmia elabori la versió normalitzada en valencià per visibilitzar la dualitat onomàstica de la llengua. El conveni tindrà vigència fins al desembre del 2027 i inclou una aportació anual de 25.000 euros. La mesura arriba en un moment de debat sobre la institució valenciana després de les retallades impulsades pel govern anterior i del suport econòmic recent del govern espanyol. I en l'àmbit cultural, la cantant Rosalén ha anunciat que farà una pausa indefinida després de 15 anys als escenaris. Ha anunciat, doncs, que vol fer necessita un temps per dedicar-se a llegir, viatjar, compondre sense pressió. Aquest divendres anunciarà algunes sorpreses abans d'aturar temporalment l'activitat. Recordem que en aquests 15 anys de carrera també ha publicat 6 àlbums i ha estat guardonada d'un premi Goya. Però ara diu que necessita descansar i allunyar-se del ritme mediàtic. I a fora, la peça de l'Audivern de Fabreguer ha tornat a fer història. S'han venut per 22.800.000 lliures en una subhasta de Londres. Això vol dir uns 26 milions d'euros. L'obra, creada el 1913 per encàrrec del tsar Nicolau II com a regal de Pasqua per la seva mare, és una de les peces més complexes del joier rus. Tallada en cristall de roca i decorada amb diamant, s'obre per revelar un cistell de platí amb flors blanques. Com dèiem, doncs aquesta peça de cristall s'ha vengut, s'ha subhastat per uns 26 milions d'euros. I ara és moment del comentari d'opinió. Que ens el porta Xevi Cortadellas.
Aquest cap de setmana, els dies 6 i 7, doncs, de matí i tarda, a la Bisbal, farem la 8a Fira Indilletres de Llibres i d'Editorials Catalanes Independents. Hi haurà presentacions, debats, actes, alguns d'infantils durant tot el dia. I dissabte a la nit, al Mundial, el duet musical Arenà farà un concert inspirat en l'obra de Mercè Rodoreda. Com que ja és el 8è any que una colla de voluntaris i sobretot de voluntàries organitzem aquesta fira, potser ja hi heu vingut altres cops. Ja sabeu de què va i jo ara us estic fent perdre el temps. Si no hi heu vingut mai i si durant aquest cap de setmana llarg no heu anat a no fer gaire res, siguem sincers, a la Fira del Llibre de Guadalajara de Mèxic, val la pena que vingueu a la Bisbal, que Indilletres sí que sabem i que defensem que la literatura catalana és aquella que s'escriu en la nostra llengua, no pas la que es fa des d'aquí, en llengües que són i tenen noms d'altres llocs. Si veniu a Indilletres, doncs, i us acosteu fins a l'embalat de més de 1.000 metres que l'Ajuntament ha instal·lat a l'aparcament del passeig, podreu veure i mirar i comprar els milers de llibres de les 46 editorials catalanes independents i de les dues llibreries locals que hi participen. A més, podreu triar d'anar o de no anar a debats de temes com urbanisme i cultura, debats sobre la Mercè Rodoreda més vinculada amb el Baix Empordà, la literatura catalana al món, l'alcohol i altres drogues a la literatura o, entre molts altres, el català als mitjans de comunicació actuals. Si no el teniu, mireu el programa complet d'activitats a la plana web d'Indilletres i veureu que, paral·lelament a més, podreu anar a qualsevol de la quinzena llarga de presentacions de llibres que es faran al vestíbul del Teatre Mundial, a tocar l'embalat, en el passeig mateix. Segur que hi aprendreu moltes coses, segur que en discutireu d'altres, segur que us agradarà, perquè la cultura és això, aprenentatge i discussió i lleure. Segurament també ho sabeu de fa temps, però la cultura, és clar, quan és de debò cultura, sense manipulacions i imposicions, és la llibertat de poder triar, de poder veure i de poder decidir. Que Indilletres, totes les editorials tenen les mateixes oportunitats i els lectors, que encara n'hi ha, i n'hi ha molts, i cada any més, no em dubteu, puguem continuar apostant pels llibres escrits o traduïts a la nostra llengua.
Doncs bé, aquest és el comentari de Xevi Cortadellas. Ara farem una pausa publicitària quan són pràcticament les 8 i 11 minuts i després parlem del restaurant Bòtic. Tornem tot seguit. Fins ara.
Supermatí. Supermatí. Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació. Ara també, Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
Vine a Begur els dies 20 i 21 de desembre, a la 8a edició del Pessebre Vivent Teatralitzat.
Entre les 6 i les 8 del vespre, pels carrers del nucli antic de Begur, hi trobareu diferents escenes i teatralitzacions del Pessebre.
Ambientació nadalenca, representacions teatrals, música en directe i molt més.
Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-62-4520 i els mateixos dies de representació a taquilla directament.
Cicle de videoconferències organitzades per la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. En cada sessió tractem un tema diferent per a fomentar la competitivitat i creixement de les nostres empreses. Aquest dimecres 10 de desembre de 3 a 3.40 de la tarda, l'economista i assessor Oriol López ens parlarà de la sostenibilitat com a motor de creixement. Inscripcions a cambrasanfeliu.com.
Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
Família, quin panettone Giovanni Spinelli preferiu?
Jo vull el de fruita.
Xocolata.
A mi m'agrada el de taronja.
Xocolata, fruita, taronja, a mi m'agraden tots. Així que aquest Nadal, panettone per tots els gustos. I agafarem els autèntics i originals amb la signatura del mestre Giovanni Spinelli. Pastisseria Cafeteria Giovanni Spinelli, edifici Nou Centre, Pals. Gaudiràs com un nen.
Aquest Nadal, posa't els patins a la gran pista de gel de Platja d'Aro. Fins al 7 de gener a la plaça dels Estanys. Descobreix una instal·lació espectacular i gaudeix-ne en família. Consulteu calendari, horaris i promocions a pistadegelplatjadaro.com. Aquest Nadal, el millor regal és Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Pràcticament un quart de nou i el restaurant Boutique de Corçà ha revalidat les seves dues estrelles Michelin en l'edició del 2026 de la Guia Gastronòmica. L'acte es va celebrar la setmana passada a Màlaga i va destacar novament la presència gironina entre els millors fogons de l'estat. Per saber-ne més, avui volem parlar amb l'Albert Sastregené, que és cap de cuina i propietari del restaurant. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, felicitats pel reconeixement. Us ho esperàveu?
Bueno, portem tot l'any treballant en constància, amb un equilibri, amb una línia. Aviam, l'hem de fer bastant grossa per no renovar aquestes dues estrelles. Sempre hi ha nervis, òbviament, perquè tot és possible, però si mantenim la línia, la constància, l'excel·lència, el producte i la creativitat, en principi no hi ha d'haver-hi alt i baixos. Però sempre hem d'estar alerta, sí.
Perquè en aquest cas, com s'ha de fer? És a dir, per mantenir-les és això, és a dir, mantenir la constància, després ja es veu el resultat?
Sí, bueno, has de seguir la teva línia, el que t'ha caracteritzat per arribar on estàs o en el moment que et van otorgar la segona estrella, i sobretot la Michelin segueix doncs aquesta constància, aquesta manera de fer, que no hi hagin altibaixos, que sigui, bueno, que el client se senti a gust sempre i que no tinguem cap errada en cap moment.
Perquè el fet que tenir-ne una, tenir-ne dues, això què vol dir?
Bueno, que puges de llistó, en tots els sentits. Puges de llistó amb els clients, puges de llistó amb l'exigència, puges de llistó amb la creativitat. Bueno, que sobretot has de mantenir una constància, podríem dir-ne, sí, una constància a l'hora de tot, de cuinar, de servir, d'instal·lacions, de menaix, de vaixella, de cristalleria, de sommeliers, de tot. Vull dir, necessites... Bueno, vam veure bastanta diferència entre una estrella i dues estrelles, sí. Però bueno, fem el nostre camí, el nostre tarannà, la nostra manera de ser i de fer, i en mica, doncs, bueno, ens ha apropat, ens ha fet arribar, doncs, a on estem ara.
Perquè encara se'n poden tenir més?
Podem arribar fins a 3, sí.
Aquí, no sé.
Però,
si
bueno,
us ho heu plantejat.
Somiar sempre és bo i maco, no? A partir d'aquí nosaltres no decidim si tenim una, dos o tres estrelles. Hi ha uns senyors que venen, analitzen el projecte, la trajectòria, la constància, com t'he dit, i després ells decideixen si te'n mereixes una, dos o tres. Somiar és fantàstic, ens encantaria tenir les estrelles, però no ho decidim nosaltres.
Ara em deies, no?, el fet aquest de la trajectòria. Quan neix el restaurant?
Mira, nosaltres vam obrir el desembre 2007. Vam obrir en un restaurant al costat de la Bisbal, era terme municipal de Corçà, però semblava més que estiguéssim a la Bisbal. Un restaurant molt petitonet, amb 6 taules a dins, a l'estiu realitzàvem una terrassa amb 5 taules més. Una estructura de 3 persones.
3?
3 persones, sí, vam començar així.
Déu-n'hi-do.
Els primers anys van ser durs, perquè no ens coneixia ningú, fèiem un tipus de cuina una miqueta diferencial del que hi havia pels voltants, i bueno, va costar molt. Fins que no ens vam posar en el mapa la Michelin amb la primera estrella, ens va costar moltíssim.
Ara quan sou?
Ara som, aquest mes, exactament, una estructura de 28.
Déu-n'hi-do, el que ha crescut, evidentment, també. És sí. Això, no? Aquest, no? El fet, doncs, que també cada cop no sou més coneguts. Per tant, quin és el vostre factor diferencial respecte als altres restaurants?
Bueno, intentem que tenim una identitat pròpia, una manera de fer, una manera de ser. El nostre lligam de cuina va lligat en el territori, amb la temporalitat, amb l'estacionalitat, sobretot la qualitat del producte. I, bueno, intentar mimar al màxim el client, que es senti com a casa, donar el màxim de transparència en el restaurant, i sobretot fer-lo disfrutar, ja que gasta diners i temps a casa nostra, doncs que aquest temps i diners siguin justificats i que sigui una experiència completa des de que arriba fins que se'n va.
És això, no? Al final entenc que també, doncs, les estrelles reconeixen això, no? No només el plat, el que es menja, sinó tota l'experiència des de que s'entra fins que surt.
És un conjunt. conjunt, és un conjunt, des de, òbviament, quan entren en el restaurant, la part de jardinada, la recepció, el tema de la cuina, el menjar, el servei, la bodega, manteneria, cristalleria, tot és un conjunt que ells ho analitzen i a partir d'aquí doncs t'otorguen la qualificació que ja et puguin donar.
I després d'aquesta renovació de les estrelles, això fa que hi hagi més pressió a l'hora de treballar?
Bé, mira, nosaltres ara aquest mes farem 18 anys que tenim el restaurant obert. Des del minut zero que vam obrir el restaurant no hem tingut cap tipus de pressió. Creiem que fem alguna cosa que ho sabem fer, que ens agrada fer-ho, que ens sentim còmodes, i és el nostre tarannà, la nostra manera de viure, la nostra manera de ser i de fer. A partir d'aquí, quan fas alguna cosa forçat, fas alguna cosa que no saps, fas alguna cosa que intentes arribar i no hi arribes, és quan arriba la pressió. Intentem ser naturals, ser nosaltres mateixos. Si no arribem a dos o no arribem a tres, cap problema, nosaltres seguirem el nostre camí. I tu, que la vida són quatre dies, hem de ser feliços amb el que fem, hem de ser feliços a la gent que ve, i tu, viure amb pressió constant, amb alguna cosa que igual no arribes o que no saps, o una frustració que mai arriba, és un no viure. Prefereixo més no fer-ho, no? I, bueno, sempre hi ha la por aquesta, no? Al principi, que te diu, no, és que una estrella tenen la pressió, o amb dos i tal. Nosaltres, des del minut zero que vam obrir el restaurant, la pressió és més poder pagar les nòmines a final de mes, que el client surti content, que tot funcioni, que no pas el tema de mantenir o de fer.
I el fet també, doncs, de treballar, com és la... No sé si s'ha d'anar renovant constantment el tipus de plat que s'ofereix en el menú.
Bueno, nosaltres treballem amb aquest producte de temporalitat i tots els menús que tenim i els snacks són petites píndoles que anem traient i posant en funció del mercat, de temperatura, de climatologia i de ganes també que tenim de canviar les coses. Anem canviant en funció de mercat i producte. Ara entraran els pesos, més endavant les garotes, bueno, anem canviant una mica de peix blau, depèn del mercat.
I el fet de combinar, no, diríem, la cuina més tradicional amb una innovació, com és fàcil?
Bueno, aquest és el nostre ADN, ens sentim còmodes, anem a buscar molt aquest recetari tradicional per donar-li la volta i que el client també a l'hora de menjar-lo tingui aquesta memòria gustativa, que és més fàcil arribar a aquests sabors més concrets, no? De vegades tendim a fusionar moltes cuines, a fer coses molt rares, i després tu li preguntes al client, bueno, i quan has sortit de casa, què has menjat? I dic, ostres, no ho sé, moltes coses, però no ho sé, no? I quan anem a buscar aquest recetari tradicional de producte, de temporalitat, que té aquesta memòria gustativa arxivada, és molt més fàcil que el client arribi en aquest sabor que tu li vols donar o que vols que recordi, i se sent com a casa. Tenim molta cultura gastronòmica, no val d'anar tants en l'altre punt del món per agafar, no, la seva cultura, les seves idees, els seus productes, per fer-los aquí, quan som rics amb tots els sentits.
Estem parlant amb l'Albert Sastre Gené, que és cap de cuina i propietari del Bòtic. Després, doncs, d'aquestes dues estrelles Michelin, em deies, no, que ara fareu 18 anys que va obrir les portes. Per tant, com veieu el futur?
Bueno, el futur costa, costa molt. Hi ha molta pressió en tots els sentits, però, bueno, tenim un client nacional i internacional que ens visita. Per sort tenim el celler de Can Roca, que és a nivell mundial, que hi ha molt client que s'organitza el seu viatge per vindre a menjar al celler, i tots els restaurants del voltant, doncs, en tinguem partit també, no? Perquè no s'estan un dia a la ciutat de Girona i marxen un altre cop a Austràlia, no? Vull dir que potser estan 5-6 dies, una setmana, i a tots els restaurants del voltant, doncs, ens nutrim també d'aquest client que ve exclusivament per anar a menjar al celler. Però, bueno, aviam, nosaltres seguirem treballant, sí que tenim 18 anys, però ens sentim joves, una empresa jove encara, amb ganes de fer coses, amb il·lusió, que jo crec que això és el més important. Tenim un equip que fa molts anys que està amb nosaltres també, que s'estima el projecte igual que nosaltres, que tira el carro, que se'l sent seu, i és un mèrit que sempre l'hem compartit amb tota la família de casa, o sigui que no només ens atrevim nosaltres, sinó dic nosaltres amb la meva dona i jo, que som socis i fundadors del Bòtic, sinó que sempre ho hem compartit amb tot l'equip i amb la gent que t'ha acompanyat, que no hi són actualment ara.
Perquè em deia, parlaves no, del celler de Can Roca. De fet, les comarques gironines solen tenir reconeixements de restaurants que tenen les nostres comarques.
Bueno, tenim bon territori, amb bon producte, amb bons productors que ens acompanyen, que ens ajuden a fer-ho més fàcil, que ens nodreixen la nostra despensa. I després hem tingut un gran mestre, i encara el tenim, en Ferran Adrià, que va obrir molt les portes, molt la mentalitat del client i ens ha ensenyat molt a tots. I, bueno, ostres, som un territori potent amb qualitat, amb producte, amb ganes, amb trempera, podríem dir-ne. Sempre mantenint-nos en un perfil baix, com som nosaltres també, que mai ens ha agradat ser el focus d'atenció, i ens agrada doncs, que si hi ha d'haver un focus d'atenció sigui quan el client entri a casa, que puguem mimar, que hi podem ser-hi, tant la Cristina com jo, i fer-ho el màxim de bé possible sent en el restaurant.
I Albert, hi ha alguna cosa més que haguem d'explicar?
Bueno, que disfruti molt els clients dels restaurants, que sempre hi ha una història darrere, que surtin, que comparteixin, que els restaurants són per gaudir-los, que se sentin també orgullosos d'aquests tipus de restaurant, tant de categoria com restaurants més simples o més tradicionals, eh? Vull dir que és un orgull el que tenim a casa nostra i que és part de tots, que això forma part de tots també.
Doncs bé, Albert Sastre Gené, gràcies per explicar-nos-ho aquí al Supermatí i moltes felicitats pel reconeixement.
Moltes gràcies. Merci, bon dia.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Exacte, quan falten 3 minuts i pocs segons per arribar a 8:45 del matí, és moment d'ampliar-vos els titulars que us hem explicat fa una estona. L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 4 anys de presó per fer tocaments a una nena de 12 mentre li feia una radiografia en un centre mèdic de Sant Feliu de Guíxols. Al judici han reproduït la declaració de la víctima com a prova preconstituïda. La menor explica que va anar a fer-se una radiografia bucal, però que, un cop estava sola dins la sala i sense la presència de la seva mare, el tècnic li va baixar els pantalons i la roba interior i li va tocar la panxa. L'acusat ho nega i alega que d'entrada li van dir que es tragués la roba perquè es va confondre de tipus de radiografia, però que de seguida es va donar de l'error i que li va fer la radiografia amb la roba posada. Això és el que ha explicat i que ens pots ampliar, Maria Alzina.
La fiscalia l'acusa d'un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys i demana 4 anys de presó. També sol·licita 5 anys de llibertat vigilada, la inhabilitació per treballar en l'àmbit sanitari durant 4 anys i la prohibició de fer feines que impliquin contacte amb menors al llarg de 10 anys. En concepte de responsabilitat civil, vol que indemnitzi la víctima amb 3.000 euros pel dany moral patit. L'acusació pública relata que la víctima va anar fins a un centre mèdic de Sant Feliu de Guíxols per fer-se una teleradiografia que li havia prescrit una clínica dental. La menor tenia aleshores 12 anys i va anar acompanyada de la seva mare el 30 de novembre del 2021. Cap a 6:45 van entrar a consulta. Segons va declarar la menor durant l'exploració amb l'equip de assessorament tècnic penal, el tècnic de radiologia va dir a la seva mare que s'esperés a fora. Quan la nena estava sola, relata que l'acusat li va dir que s'aixequés la samarreta. I és que la víctima diu que va sentir molta por i assenyala que no entenia per què s'havia de treure la roba si li havia de fer la radiografia de la zona de la boca. Llavors, seguint la seva declaració, l'acusat li va baixar els pantalons i la roba interior i li va posar la mà a la panxa durant uns segons. La mare de la menor ha explicat al judici que estava fora de la consulta i que es va començar a posar nerviosa perquè veia que la seva filla trigava molt. Just quan anava a trucar a la porta, l'acusat va obrir. La dona ha explicat que va veure la víctima amb els ulls plorosos i que quan li va explicar el que havia passat, van alertar els Mossos d'Esquadra per denunciar-ho. La mare de la víctima també ha relatat que la menor ha hagut de rebre tractament psicològic i que ha patit afectacions en el seu comportament i la seva vida diària, com per exemple, que no vol anar amb doctors masculins. Els pèrits detallen que pateix símptomes compatibles amb un trastorn d'estrès posttraumàtic crònic.
I l'acusat, que ha declarat al final del judici, només ha respost a les preguntes de la defensa, en aquest cas ho nega.
El processat afirma que fa més de 18 anys que és tècnic de radiologia i ha detallat que acostuma a tenir una agenda molt plena amb fins a 20 pacients al dia. Per això, diu que no pot dedicar més d'entre 5 i 15 minuts a fer les radiografies. Segons la seva versió, la tarda dels fets va tenir una confusió inicial amb la petició de radiografia pensant que havia de fer a la nena una telemetria, un tipus de prova per la qual s'havia de despullar. Per això sosté que li va dir que es tragués la roba i es posés una bata. El processat sosté que la menor no es va arribar a treure la roba en cap moment i que li va fer la radiografia vestida. També alega que la mare va ser present tota l'estona perquè només va tancar la porta en el moment de disparar per fer la radiografia. L'acusat diu que no coneixia de res la víctima ni la seva mare, però creu que darrere de la denúncia hi podria haver motius econòmics. La defensa demana l'absolució i el judici que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona ha quedat vist per sentència.
I us hem d'explicar també que instal·len noves boies oceanogràfiques per reforçar el control de l'àmbit marí als parcs naturals de l'Empordà. Les boies en recullen dades ambientals clau i incorporen sensors pioners. Al mar s'hi afegiran boies perimetrals per reforçar la gestió i la seguretat, Joan.
Els parcs naturals del Cap de Creus i del Montgrí, Medes i Baix Ter, tenen 4 boies oceanogràfiques noves. Aquestes boies milloren el control de l'àmbit marí i també reforcen la protecció dels espais naturals de l'Empordà. Les boies recullen dades sobre salinitat, corrents, vents i temperatura. Aporten informació clau per estudiar el medi marí i aquestes dades donen continuïtat a una sèrie històrica que supera els 50 anys, recollida pel meteoròleg Josep Pasqual. Aquesta sèrie és una de les més importants de la Mediterrània Occidental, tal com apunta el director del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, Ramon Alturo Moner.
Sí, de fet, diguem, la idea de desenvolupar aquest projecte és gràcies a ell, perquè és una persona que, bueno, que ja està jubilada, que tot i això va sortint sempre que pot, però tenim la, a l'Estartit tenim la sèrie de dades oceanogràfiques més antiga de la Mediterrània i la segona del món. No podíem deixar de perdre aquesta sèrie de dades i ja fa anys que estàvem mirant de trobar alguna fórmula que ens permetés continuar disposant d'elles. Durant un temps podrem tenir les dades d'en Josep Pasqual i les que ens donin aquestes boies i ens ajudarà a calibrar-ho millor i poder comparar i extrapolar dades. Però bueno, és una manera de garantir que tot aquest llegat que ens donen no es perdi.
Una de les boies instal·lades a les Medes té un sensor pioner. Aquest sensor mesura la terbolesa i la matèria orgànica i és el primer cop que s'utilitza a Catalunya, tal com apunta el director del parc. Les boies tenen un flotador de 2,5 metres i el color groc facilita la seva localització.
Sí, de fet, alguna de les problemàtiques que tenim ha sigut la que ha motivat que nosaltres posem aquest tipus de boia que mesura la terbolesa. És més complexa perquè té més manteniment. Llavors requereix que algú vagi amb certa freqüència a netejar-la i a fer, bueno, a fer uns controls. Llavors no es pot posar tot arreu, però hem pensat que aquí sí que era un punt clau perquè hi ha certes preguntes que es fan de que, del que està passant, com per exemple els episodis d'algues que a vegades trobem que cobreixen tota la superfície i això ens passa normalment a la primavera, els podrem entendre millor a partir de les dades que traguem.
El projecte inclou accions de restauració d'hàbitats marins. Es tanca la cova de les Vetes per protegir una colònia de ratpenats i també s'instal·len hàbitats artificials per recuperar el pop, la sèpia i el calamar.
Gràcies, Joan, però també us expliquem que Carles Motes es tornarà a presentar com a cap de llista de Tots per Sant Feliu a les eleccions del 2027. En aquest cas, ho ha explicat en una entrevista en aquest programa, on l'alcalde de Sant Feliu ha detallat els principals projectes que es volen desenvolupar a la ciutat amb l'aprovació dels pressupostos per aquest pròxim 2026. Maria.
Pel que fa a l'actualitat municipal, Motes ha detallat les principals inversions previstes en el pressupost del 2026, aprovat el novembre passat i valorat en 45,1 milions d'euros. Aquestes es concentren en tres grans àmbits: la mobilitat, la seguretat i els equipaments esportius. En matèria de seguretat, el consistori ha contractat 4 nous agents de policia local, també vol renovar la seu del cos i instal·larà més càmeres de vigilància. I pel que fa als equipaments, es preveu la renovació integral de la piscina municipal Municipal i del carrer Santa Magdalena. En mobilitat destaca la gratuïtat del transport públic municipal per a la gent gran a partir del 2026, amb la previsió que aquesta mesura s'ampliï a tota la ciutadania.
Bueno, la primera, en quant a la mobilitat, serà la gratuïtat del transport públic per a la gent de Sant Feliu. Aquesta crec que és una inversió molt important que fa des de l'Ajuntament per tal que les mondeles, el típic autobús municipal, pugui ser gratuït per a les persones més grans de 65 anys, i després el que volem fer és que també ho sigui per tothom de manera universal, però a partir de l'any que ve.
Un altre tema destacat és el Festival de la Portaferrada. L'Ajuntament ha adjudicat l'organització de les properes 3 edicions a Barcelona Events, empresa promotora del Cruïlla. I és que la intenció és que es tripliqui la inversió en contractació artística, i això atraurà artistes de més volada, tal com ha dit l'alcalde. Els primers noms, tal com està previst, s'anunciaran a partir d'aquest Nadal.
I el Cap Roig Festival ha entregat més de 55.000 euros a 5 entitats socials del Baix Empordà i Girona. La recaptació s'ha obtingut durant la 25a edició del festival a través de la iniciativa Cap Roig Solidari, que ha reforçat el compromís social destinant una part dels ingressos de cada concert i de la campanya de donatius a projectes d'interès comunitari. En un acte celebrat aquest dimecres al migdia, a l'Auditori de CaixaBank a Girona, s'han entregat els xecs al Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana, l'Associació POTS, l'Hospital Universitari Doctor Josep Trobet, la Fundació Bimar i la Fundació Arcadi Armangué, Barceló. Els xecs han estat lliurats pel president del grup Clippers i director del festival, Juli Guiu, i pel director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González. Els fons permetran impulsar projectes clau al territori. Per exemple, el Centre Tramuntana destinarà la recaptació al manteniment del nou Parc Tramuntana. També un vehicle adaptat i a una línia de tractament i reciclatge de suro. L'associació POTS millorarà la climatització del seu espai polivalent. L'Hospital Doctor Josep Trobeta crearà una unitat de dermatoscòpia digital per la detecció precoç del melanoma. I la Fundació Bimar vol finançar el servei d'orientació per persones amb diversitat funcional que viuen de forma autònoma. En el cas de la Fundació Arcadi Armangui Barceló, impulsarà noves línies de recerca, en aquest cas sobre la fibrosi quística. I la Fira Indilletres encara la seva 8a edició a la Bisbal d'Empordà, amb rècord de participació d'editorials i llibreries. Com és habitual, la fira no es limita només a les parades de llibres. Aquest any la programació inclou debats sobre literatura i cultura catalana, presentacions i espectacles infantils.
La Fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà torna aquest cap de setmana, el 6 i 7 de desembre, amb la seva 8a edició. En una entrevista a Ràdio Capital, Xavier Cortadellas, membre de l'organització de la fira, reconeix que ha estat la fira dels entrebancs, en gran part per al canvi d'ubicació.
Està bastant a punt, però sempre hi ha serrells, eh? O sigui, aquest any ha sigut la fira dels entrebancs, per entendre'ns, eh? Perquè primer vam saber que no podríem fer-ho en el pavelló perquè hi havia un problema de la pintura ignífuga que hi havia desgastat i es veu que el bomber no donaven permís, però finalment l'Ajuntament de la Bisbal s'ha portat molt bé i ens ha posat un embalat.
La Fira Indilletres va néixer fa 8 anys amb la voluntat de donar visibilitat a les editorials independents en català i als autors que no sempre tenen el mateix espai que les grans fires del sector. El que va començar com una petita trobada entre editorials i lectors ha anat agafant força fins a convertir-se en un dels esdeveniments més rellevants de la literatura catalana.
I tenim un cert prestigi. És una de les fires més importants d'arreu de Catalunya i dels països catalans, dedicada a editorials que editen en català. No n'hi ha gaires més. I descomptant el que es fa la Setmana del Llibre en català, no, jo no diria que no hi ha cap fira d'aquesta en volum. Besalú, però Besalú també admet llibres en castellà. I nosaltres és una fira per editorials catalanes independents, que són pràcticament totes. I aquest any hem batut un rècord, cada any diguem que no volem créixer més, Aquest any serem 46 editorials i les dues llibreries de la Bisbal.
Aquest any, a més, s'ha arribat a un nou rècord de participació amb 46 editorials i llibreries locals que mostraran les seves novetats a la ciutadania. Entre debats, presentacions de llibres, espectacles infantils i concerts, una de les activitats més destacades serà la tarda de dissabte, que estarà dedicada a Mercè Rodoreda.
I totes les accions dels pressupostos participatius d'aquest any de Palafrugell ja s'han acabat, segons les fonts municipals. Han tingut un cost total de 310.000 euros i l'opció més votada va ser la millora dels passos de vianants. En aquest cas s'han repintat i senyalitzat amb més senyals verticals. A les zones escolars s'han utilitzat un model blanc i vermell perquè hi hagi més visibilitat i a la resta amb pintura blanca. També s'han inclòs i renovat elements inclusius per a infants amb mobilitat reduïda als parcs infantils. Són el de Can Bec, l'avinguda de Josep Pla, la plaça del mestre Joan Planes, la plaça del Camp d'Emprats i els barris del Mas Mascort i la Punxa. Els espais compten amb estructures de trepa, tobogans, gronxadors, tirolines i jocs adaptats i la brigada municipal manté un pla de revisió continu per garantir la seguretat. O bé, a principis d'any ja es va fer la inauguració de la biblioteca municipal amb la renovació de paviments, il·luminació i el taulell de préstecs. D'altra banda, el projecte més votat pel que fa als serveis ha estat el d'acompanyament a persones grans en situació de soledat. S'ofereixen sessions setmanals amb activitats de moviment suau com felt d'encreix i ioga, tallers d'autoconeixement, pastisseria, ceràmica i cosmètica natural. El programa també treballa coordinadament amb el projecte Més Vincles, que contacta amb totes les persones majors de 70 anys soles per detectar necessitats de suport. Els programes de salut mental per a infants i joves han inclòs educació emocional a les escoles i instituts del municipi, amb tallers per a alumnes, famílies i professorat. També s'han impulsat campanyes de civisme i de seguretat viària. Palafrugell, Casa Teva, Cosa Teva ha utilitzat intervencions al carrer i accions escèniques per conscienciar sobre l'ús de l'espai públic, mentre que la sensibilització de patinets i bicicletes ha combinat modificacions normatives, accions informatives i cursos d'educació viària. I a partir del 15 de febrer fins al 31 de març s'obrirà una nova edició dels pressupostos participatius amb 360.000 euros disponibles. D'aquests, 300.000 euros seran per inversions i 60.000 per a serveis o activitats. La ciutadania podrà presentar propostes i seguir l'evolució del procés a través de la plataforma Decidim Palafrugell, que permet consultar tota la informació i els projectes aprovats. I ara estem sentint a Sílvia Pérez Cruz perquè celebra 30 anys de carrera amb un nou disc i un doble concert al Festival Estrenes. La cantant de Palafrugell presentarà un nou disc que celebra 30 anys de carrera i part de la recaptació dels concerts ajudarà la unitat de cures intensives de l'Hospital Josep Trueta.
Sílvia Pérez Cruz inaugurarà la pròxima edició del Festival Estrenes amb un doble concert a l'Auditori de Girona el 27 i el 28 de març. A més, la cantant palafrugellenca presentarà un nou disc per celebrar 30 anys de carrera. En aquest nou treball, l'artista explorarà els horitzons creatius en un projecte que neix després de preparar la seva actuació a l'Olímpia de París. El doble concert del Festival Estrenes forma part de les darreres novetats del festival. La nova edició reuneix molts artistes destacats, com els Amics de les Arts, Joan Dausà, Luz Casal, Maria Arnal, la Ludwig Band, la Fumiga, Ferran Palau o Pastora. També s'hi sumen concerts de celebració de grups de llarga trajectòria. Part de la recaptació dels dos concerts de Sílvia Pérez Cruz es destinarà a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Els diners ajudaran a millorar concretament l'espai de la unitat de cures intensives.
Gràcies, Joan, però també ens has d'explicar en aquest cas quina és l'actualitat de l'Espai Ter, però en aquest cas ho farem també amb la Maria Alsina. Perquè l'Espai Ter de Torroella presenta una vintena d'espectacles per al primer semestre del 2026. En aquest cas, combina teatre, música, dansa, òpera i màgia. L'Auditori reforça el seu paper com a centre cultural de Torroella de Montgrí. Maria, explica'ns.
La temporada arrenca amb la brama del cèrvol. La Calòrica presenta una comèdia sobre soledat i la recerca d'experiències úniques. L'obra és una de les propostes més esperades del semestre. El teatre continua amb noves peces destacades. Sergi López presenta Non Solum, un monòleg de tot còmic. Roger Coma i Maria Molins protagonitzen Göteborg, un thriller romàntic. També hi ha una estadat amb Míriam Iscla i Daphnis Baluz. El semestre també clou la mà amb Pol López i l'Espai Ter també presenta música per a Hitler de Carlos Hipólito. La música també té un espai ampli. Martirio arriba per primera vegada a Catalunya amb el Surt del Tango, Quimi Portet hi fa parada dins la seva gira i Rambalaya presenta un disc nou dins el Black Music Festival. Neus Mar també presentarà Arrelades, una proposta que uneix música i dansa. I l'Espai Ter inclou concerts de la Principal de Llobregat i de l'Orquestra Salvatana. El centre acull espectacles també impulsats per Joventuts Musicals de Catalunya i actuen Elix Trio, Duo Oriol Estivill i Daniel Ruiz i Álvaro Fernández Bravo. La programació reforça també la música de cambra. La dansa torna amb el festival Soc. L'Espaiter presenta Mozart Emotions amb una trentena de ballarins. La direcció és de William Castro. I l'òpera també arriba per Setmana Santa amb la flauta màgica. El centre serà seu del festival de màgia també de FIMAC. L'Espaiter estrena també nous abonaments culturals amb l'abonament T7, que inclou 7 espectacles amb un preu reduït. L'abonament T10 inclou 10 espectacles i els abonaments s'afegeixen a la ja existent oferta T5. L'objectiu així és fomentar la participació i facilitar l'accés cultural.
I la Capella del Carme de Palamós presenta una gran mostra d'art digital dedicada a l'artista local Jordi Iglesias. L'exposició inclou dissenys projectats a fires internacionals, peces creades amb tecnologia digital i jocs interactius. El programa incorpora visites guiades i activitats pedagògiques.
La Capella del Carme presenta l'exposició de Palamós al món dedicada a l'art digital de Jordi Iglesias. La mostra inclou dissenys digitals creats en els darrers anys, incloent-hi a més diverses peces que s'han vist en fires nacionals i internacionals. A més, també presenta reproduccions creades amb tecnologia digital i diversos jocs interactius. L'exposició ofereix 3 visites guiades gratuïtes. Les sessions tindran lloc els diumenges 28 de desembre, 24 de gener i 22 de febrer. Cal reservar plaça al web del Teatre La Gorga i la mostra també incorpora visites pedagògiques adreçades a alumnes d'ESO i batxillerat del municipi. Les visites formen part del programa Fem Arrels, un projecte que vol apropar el patrimoni cultural i natural de Palamós a la comunitat educativa. La mostra s'inaugura aquest 5 de desembre i es podrà visitar fins al 22 de febrer amb entrada gratuïta i oberta a tot el públic.
9:15 del matí, MoMA rep el Premi Alimentem el Món per la seva aposta per la sostenibilitat a l'Empordà. El jurat destaca la sostenibilitat i la innovació del projecte. Recordem que l'empresa transforma la poma de l'Empordà en productes locals i manté un model d'economia circular.
El jurat destaca la capacitat de MoMA per crear productes amb la poma de l'Empordà. L'empresa dona valor a un recurs local i aposta per l'economia circular. Aquest model combina la tradició amb noves tècniques que reforcen també la producció responsable. MoMA té la seva seu a Fontanilles. El projecte l'encapçala la tercera generació de la família i la feina d'aquesta família va permetre crear la primera sidra catalana. L'empresa creix en calma i manté un fort vincle amb el territori. L'activitat es reparteix entre diverses finques del Baix Empordà. Es va a la sotoria a la sidreria i al restaurant, a Gualta, i a la finca experimental amb noves variants de poma. La matèria primera prové de les plantacions pròpies i això garanteix productes de quilòmetre zero. La gamma de MoMA inclou sucs de poma, vinagre de sidra, compotes i confitures.
Doncs bé, moltes gràcies, Joan Coll, també a la Maria Alzina, per tot aquest repàs. Però anem a parlar ja de sèries i cinema amb totes les estrenes.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
I per aquest motiu, doncs, anem a saludar una setmana més a l'Ignasi Arbat. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, com estàs?
Carregat de coses, no sé si bones o dolentes, de fet una mica de tot, i comencem.
Sí, perquè hi ha molta activitat aquesta setmana.
Sí, Déu-n'hi-do. Arriben sobretot moltes pel·lícules, tant en cinema com en plataformes.
Doncs anirem per feina. Amb quina comencem?
Doncs va, comencem amb cinemes, que arriba la segona part de Five Nights at Freddy's.
Freddy Fazbear's Pizza. This isn't the Freddy I remember.
You remember the one that was a franchise, right? This is the original.
En què consisteix?
Mira, això està basat en un famós videojoc que és un vigilant de seguretat que anava amb una pizzeria com a trotinada, que forma part d'aquest tipus de negocis que hi ha de, com ho diríem, allò de festes per a mainada petita, no? I en aquest cas és una pizzeria que hi ha uns animatrònics que en teoria fa molta gràcia als nens, etc, no? Doncs la primera pel·lícula que es va estrenar per Halloween de l'any passat, o sigui, s'han afanyat bastant a l'hora de fer una segona part, doncs sí, jo diria que és de l'any passat, eh? No, mira, m'equivoco, del 2023, tu, doncs ja farà 2 anys. El cas és que va ser un fenomen brutal, o sigui, ningú s'ho esperava. I per què? Home, perquè tot i que la pel·lícula era dolenta, i jo d'aquesta segona part, la veritat és que no m'espero que sigui gaire millor, Era com una pel·lícula de terror adreçada a un públic no d'era infantil, però sí preadolescent, no? És a dir, una pel·li de terror, però sense sang, sense que es vegi gaire res. Totes les escenes que podrien ser, doncs, gore o fer una mica d'angúnia, passaven fora de càmera o no t'ensenyaven gens de sang. I va ser un fenomen. Jo crec que bastant inexplicable. I per això ara tenim aquesta segona part que reprèn el protagonista principal, el Josh Hutcherson, i la Pepe Rubio, que feia de la seva filla, la seva germana petita, i hauran de tornar d'alguna manera a aquesta pizzeria que és el Five Nights at Freddy's, i tornaran a reaparèixer aquests animatrònics que no havien quedat destruïts com ens pensàvem.
Però bé, em dius que no les tens totes.
No, però de totes maneres, tot el públic que la van a veure, que va ser molt i que li va agradar, escolti, segur que els agrada aquesta segona.
Doncs bé, sí. Això pel que fa al cinema, però què és el que també ens arriba aquests dies?
També arriba en cinema una que es diu Eternity.
No te lo esperabas, ¿eh?
¿Qué leches es esto?
Señoras y señores, hemos llegado al nido.
Supongo que la operación no fue bien.
Has fallecido, Larry.
¿Quién eres?
Soy Ana, tu CMA.
Eso no es un trabajo.
¿Promet més en aquesta?
Sí, a veure, és una comèdia romàntica. A veure, que tampoc és allò gran cosa, però bé, té un bon repartiment. Està protagonitzada per Elizabeth Olsen i l'acompanyen Miles Teller i Callum Turner. I la premissa és, si més no, divertida, no? Perquè és una pel·li independent de A24, que no sol fer comèdies romàntiques, però bueno, les que fa tenen un punt diferent. I en aquest cas es tracta de... Bueno, d'un senyor que es mor i allà es retroba doncs, amb la seva dona, no? Però es retroben com joves, no? No és allò que mor de vells, però es troben... No. I aleshores, ella s'haurà de... O sigui, allà pot contactar amb tothom, no? I aleshores, qui l'ha estat esperant ha estat el seu primer marit, que va morir durant la guerra, i aleshores, quan tu arribes al cel, has de triar amb qui vols passar l'eternitat, no? I aleshores, ella haurà de triar si passar l'eternitat amb el seu primer marit, que va morir molt jove a la guerra, que és protagonitzat per Callum Turner, o si vol estar amb el personatge que interpreta Miles Teller, que és el seu marit de tota la vida, de la qual doncs, ja avançada edat, ja l'enamorament no és el mateix. No? Aleshores, ella passarà temps amb un i altre i haurà de decidir a veure què, mentre que el personatge del Teller doncs, haurà d'aprendre a tornar a enamorar la seva dona.
Carai, no és clar, si va morir jove, no és allò clar, un divorci que hagi quedat malament.
No, diu, bueno, ara tens l'oportunitat de tenir aquella vida que no vas tenir o continuar amb la que tenies abans.
Eternity, perfecte. I què més arriba aquests dies?
Doncs un altre, que és Valor Sentimental, de Joaquim Trier.
¿Por qué no quisiste hacer el papel? Él quería que lo hicieras.
No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar. Mi padre es... una persona muy difícil.
¿Qué ens pots explicar d'aquest Valor Sentimental?
A veure, Joaquim Trier és un director danès molt, molt interessant, amb pel·lis com Thelma o La peor persona del mundo, que estava molt bé. I ara torna amb una altra, també amb la mateixa actriu, la Renate Reinsve, i ens parla de la història de dues germanes i la seva relació amb el pare. El pare està interpretat per Stellan Skarsgård. Ell és un director de cinema... i ella, en canvi, és actriu de teatre. Aleshores, clar, la relació amb el pare, sempre amb les germanes, sempre ha estat bastant tensa. El pare li ofereix representar una obra de teatre, a la seva darrera pel·lícula com a protagonista, que estigui ella. Ella rebutja, perquè bé, la relació doncs és d'aquella manera, i acaba contractant una jove actriu americana. I a partir d'aquí doncs, començarà tota una sèrie de que és una estrella de Hollywood. I tal, no? Aleshores és com, bueno, he desaprofitat aquesta oportunitat i la relació encara es tornarà una mica més complicada amb aquesta estrella, que és l'Elle Fanning, que la protagonitza, que ve de Hollywood.
Que ja no té cap culpa.
No, però estarà allà enmig de tot aquest panorama familiar, no? Vull dir que serà divertit que també una persona que és una estrella de Hollywood com entra dintre d'aquesta família tan conflictiva.
Doncs bé, dels...
Bona pel·lícula, eh?
Sí, perfecte, sí, millor,
sí,
millor.
Sí, 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 ha passat per Cannes, sí, sí, per tot arreu i amb molt bones crítiques.
Doncs bé, d'aquest drama familiar amb bones crítiques, què més arriba també aquests dies?
Doncs arriba ara a aquestes, ens anem ja a pel·lícules a plataformes i anem per La família McMullen.
Y yo no hago separaciones de prueba.
En aquest cas, ja comencem la campanya nadalenca o ens haurem d'esperar?
No, no, no és campanya de nadalenca, no. Això ho porto pel final.
No, perquè família... ja m'estic esperant ja aquests dies, perquè sembla que van avançar ja les setmanes i no arriba això.
No, no, sí que arriben, però és que són tan dolentes que em fa cosa portar-les aquí. Però avui, no obstant això, perquè jo ja sé que la gent m'ho esperen, he portat una.
Sí, però bé, aquesta.
Sí, aquesta. Aquesta hi ha una pel·lícula dels anys 90 que va tenir molt impacte. Va ser una pel·lícula independent, és a dir, no tampoc és una pel·lícula que la gent, el gran públic, pugui recordar, que era Los Hermanos McMullen. És una pel·lícula de l'any 95 que estava dirigida i escrita per Edward Barnes, que era un jove director i també actor, i que va fer aquesta pel·li independent de la relació de dos germans, i una mica Woody Allen, no? Tot plegat, amb les relacions entre els germans i tota aquesta història, amb les seves xicotes, etcètera, no? I ara, doncs, estem al 2025, 30 anys després, ha fet una seqüela, el mateix Edward Barnes, que també l'ha escrit i dirigit aquesta pel·lícula. I en aquesta pel·lícula el que ens trobem és que ja el protagonista ja té família, aleshores aquí ja és més aquestes relacions d'amors i desamors dels seus fills i també doncs, recuperarem també el personatge del germà, encara que en aquesta pel·lícula serà bastant més secundari, i com entre tots plegats doncs, fan les, aquestes trobades familiars i conflictes i ja dit, amors i desamors. Bàsicament és això.
Doncs bé, ara sí...
La tindrem a HBO Max. No, encara no.
Encara no.
Res. No, no.
Doncs quina és la que arriba?
Tenim Jay Kelly, de Noah Baumbach.
I de què tracta?
Doncs això està protagonitzada per George Clooney, Adam Sandler i Laura Dern, que podria ser una mica George Clooney fent de George Clooney. És bastant això, no? Perquè ens parla d'una estrella de Hollywood, de cinema, que té uns 60 anys, etc etc. I aleshores el conviden en un festival de cinema a França, que podria ser Cannes, per exemple, no? Una cosa d'aquestes, i aleshores allà repassen el que és tota la seva carrera, no? I aleshores el que tindrà que fer el personatge de Joe Kelly és recordar, fer memòria retrospectiva de tota la seva vida i com la gent el sap amb ell, quin és el llegat que vol deixar, etc. És una pel·lícula que la tenim a Netflix, que es va estrenar en sales molt limitades, però a partir del dia 5 arriba a Netflix. I res, que va passar pel Festival de Venècia també, i té un bon repartiment, i Noah Baumbach també és un director que, bueno, que fa propostes bastant interessants. Va participar en el guió de Barbie, per exemple, perquè està casat amb Greta Gerwig, que és la directora d'aquella pel·lícula, vull dir que bueno, el tenim aquí.
Doncs bé, com que ja ens queden pocs minuts, a què més ens vols explicar, ja?
Doncs va, sí, la pel·li de Nadal que tots esteu esperant, que es diu Oh, What Fun, i que la teniu a Prime Video.
¿Por qué San Nick se lleva todo el mérito?
Las madres lo hacen todo.
Mamá.
Mamá.
Mi novia es vegana.
Cenaremos solo niños.
Y hasta aquí el concurso.
Doncs bé, què és el que deu tenir tots els tòpics de Nadal?
Sí, vagi per endavant, que és un horror de pel·lícula, i a partir d'aquí...
Carai.
Si voleu, parlem. Bueno, però és un horror d'aquests que potser fa gràcia veure. Clar, perquè el repartiment, tela, tenim a Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Chloe Grace Moretz, Dennis Leary i el Dominic Sessa, que ja va dir de fer una pel·li de Nadal que era molt bona, que no té res a veure amb el que és aquesta, que era com es deia? Sí, Los que se queden, de Holdovers. I en aquest cas és la història d'una mare que està doncs, cansada de sacrificar-se al Nadal, no? Que és la Michelle Pfeiffer, que sempre ha de fer el menjar, que sempre ha d'estar atent de tot, i que bueno, jo quan disfruto el Nadal. Doncs què fa la dona? Doncs la dona se'n va en un concurs, no sé si a Los Angeles o a Hollywood o on hi va, un concurs de la tele, deixa la família plantada
i participa en aquest concurs de... Bueno, que, com es diu l'actriu aquesta que... l'Eva Longoria, correcte. L'Eva Longoria, que és la presentadora d'aquest concurs. Aleshores, la família, el que ha de veure és la mare a través de la tele i les coses que fan aquest concurs durant les festes de Nadal, i ells no saben què fer perquè són tan inútils que sense ella no saben ni cuinar-se pràcticament. Doncs bé, aquesta és la pel·lícula.
O sigui, d'aquelles per passar una bona estona, no? Una tarda de diumenge...
Sí,
per distreure,
sí.
No?
Ah, exacte, sí, per distreure, gent amb abrics de Nadal... I
llumetes.
I aquestes. Ah, correcte, sí, sí, tot això.
Doncs bé, Ignasi Herbat, moltíssimes gràcies. Bona setmana, també bon cap de setmana llarg, i dijous vinent ens expliques més estrenes.
Exacte, una abraçada, adeu.
I nosaltres anem ja tancant també aquest supermatí en aquest dijous ja 4 de desembre, també com dèiem, a les portes d'aquest cap de setmana llarg. Quan falta un minut per les 9, doncs tot plegat avui, eh? Sí que demà tornem a partir de les 8 amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Avui una actualitat que us hem explicat diversos temes, com per exemple que ja doncs, l'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 4 anys de presó per fer tocaments a una nena de 12 anys mentre li feia una radiografia en un centre mèdic de Sant Feliu de Guíxols. L'acusat, però, nega que haguessin passat aquests fets. També us hem explicat que instal·len boies oceanogràfiques per reforçar el control a l'àmbit marí, als parcs naturals de l'Empordà. O que Carles Botes es tornarà a presentar com a cap de llista Tots per Sant Feliu a les eleccions del 2027. També que el Festival de Cap Roig ha destinat més de 55.000 euros a 5 entitats socials del Baix Empordà i Girona gràcies a la recaptació solidària de la 25a edició i que els fons es reparteixen entre el Centre Tramuntana, l'Associació Pots, l'Hospital Doctor Josep Trueta, la Fundació Bimar, la Fundació Arcadi Armengui a Barcelona i, en aquest cas, impulsaran projectes inclusius.